Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un menor a Tàrrega en relació amb la mort d'un altre jove de 18 anys després d'una baralla. La víctima va ser traslladada ferida greu a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ha mort hores més tard. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i s'investiguen hores d'ara les causes d'aquesta agressió. I Protecció Civil desactivava el pla inundat, tot i que es manté la prealerta per possibles xàfecs intensos de manera local durant el dia d'avui, sobretot al nord-est, al litoral, al prelitoral de Barcelona i Tarragona. Des de Protecció Civil recomanen precaució a les zones inundables i properes a les rieres, als rius i també als torrents. L'episodi d'ahir, recordem, va deixar 115 trucades, als 112 i 84 avisos als bombers, sobretot al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Vallès Occidental. El trànsit també es va veure afectat amb el tal temporal de la carretera LB5134 a les Valls d'Aguilar, que ja ha quedat restablerta. I a banda també continua tallada la carretera CG6 al límit amb Andorra a causa d'una esllavissada causada precisament per aquestes darreres pluges i es manté per tant tallat l'accés a Os de Civís des del dimarts al vespre. Com a alternativa es pot circular amb 4x4 per una pista forestal fins a Civís i després enllaçar amb la Nacional 145. Pel que fa a altres afectacions, a hores d'ara en la mobilitat, un accident a la C16 a Cercs talla els dos carrils de la marxa i també hi ha retencions habituals a la B20 i la B10 per les obres en aquest tram. Pel que fa al servei ferroviari, també retards de més de 30 minuts en els trens de la línia R4 de Rodalies a causa de les limitacions de velocitat per les obres del corredor mediterrani. I aquest 2025 ja és l'any amb més superfície cremada a l'estat des que hi ha registres a més de 390.000 hectàrees afectades, segons l'Observatori Europeu d'Incendis. Els focs representen el 0,8% del territori espanyol i continuen actius en una vintena de punts de Galícia, Extremadura, Astúries i també Castella i Lleó. El govern espanyol ha anunciat a més que el proper 26 d'agost declararà les zones cremades com a àrees d'emergència de protecció civil. I la vaga de personal de terra de Ryanair d'ahir va tenir un impacte mínim en els aeroports de Barcelona, Girona i Reus. Les aturades convocades en tres franges horàries només van provocar alguns retards. Els serveis mínims fixats pel Ministeri de Transports, que obliguen a garantir bona part dels vols, van ser els que van limitar els efectes de protesta. El sindicat manté, però, les aturades convocades per demà divendres i també pel cap de setmana i adverteix que les mobilitzacions podrien allargar-se fins i tot a finals d'any si no hi ha un acord amb Ryanair. I en esports, el Barça accelera l'operació sortida. El club blaugrana treballa en la sessió traspàs de diversos futbolistes per alliberar massa salarial i poder completar les inscripcions.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més. D'un estiu s'han mercat, viuràs connectat, triom CD.
Ara passen 3 minuts de les 10 del matí. L'Obert per Vacances us acompanya en directe fins les 11 a la teva ràdio local. Benvinguts. Com els d'abans. Sabíeu que a Tordera hi ha un parc infantil molt concorregut, ple de gronxadors, que en el seu moment, atenció, no va costar ni un duro a l'Ajuntament Albert Sabater? Bon dia des de Tordera.
Bon dia, Manel. Doncs sí, precisament ara hi soc. El parc es diu el Parc del Gran Prix i es diu així perquè l'any 1998 Tordera va guanyar aquest famós concurs televisiu estiuenc. I els diners que van aconseguir els van invertir aquí. I per parlar d'aquell concurs i d'aquella experiència, tinc al meu costat, aquí estem asseguts en un banc, a l'ombra, en David Campal, membre d'aquella expedició d'intrèpids tordarencs.
Bon dia, David, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé. Escolta, d'estar aquí.
Fent una mica de context, perquè el proper dilluns, dia 25, és la gran final del Gran Prix d'aquest estiu, vosaltres veu tenir-hi la sort de participar. A quin any? I explica'ns una mica com veu arribar-hi, doncs, a participar i després a guanyar, però com va sorgir la idea d'anar al Gran Prix i el que després es va convertir també en una victòria per vosaltres?
Doncs mira, jo la idea ben bé no sé de qui va ser, si va ser de l'Ajuntament o d'algun regidor en aquell moment, o no sé ben bé, no te sabria dir ara mateix de qui va ser. Però sí que van anar com, com agafant diferents persones, en el meu cas de l'àmbit esportiu, n'hi havia gent que jugava a futbol sala com jo, hi havia algú de futbol, del hoquei, de molts esports, gent que tampoc jugava esports però estava molt involucrada amb el poble, i es va anar fent com un equip de gent jove per poder anar a participar en aquest programa.
Mm-hmm. David, no sé, suposo que aquell estiu del 1998 no l'oblidaràs, no?
Doncs no, és difícil d'oblidar perquè, clar, el fet d'haver pogut guanyar la final vol dir que hi vàrem anar dues vegades a Madrid.
Clar.
Una que era el primer programa, que era, o sigui, el format del programa, hi havia diferents concursos en dos pobles cada programa i tothom feia una puntuació. Les dues millors puntuacions de l'estiu eren les que jugaven la final. I nosaltres vàrem tenir la sort, en el programa que vam fer, de fer una puntuació molt alta, que en aquell moment era la millor, i clar, vàrem estar esperant, mentre vèiem el que passava l'estiu, els programes que es feien, a veure si es feien puntuacions més altes que la nostra, saps? I sí que ja va arribar el moment, com que tot això està gravat, ens vàrem confirmar que sí, que la nostra havia sigut la millor, i ens va donar l'oportunitat de tornar a pujar a Madrid.
Mm-hmm. David, dues preguntes. Éreu blaus o grocs? Aquesta és la primera. I la segona, no sé si tota aquesta aventura forma part també de les batalletes que a dia d'avui encara expliqueu a família i coneguts, o això ja ha quedat potser una mica més en el passat?
Mira, la primera pregunta, sí, vam anar de blau al primer programa i la final la vam jugar com a grocs.
Mm-hmm.
Que inclús aquí li ha portat a l'Albert una samarreta que guardo com un tresor d'aquell estiu. I sí, això forma part de les batalletes, o sigui, quan se'n parla de Grand Prix recordem, i inclús hi ha vídeos, hem recuperat la final d'en vídeo, i és un, bueno, és un espectacle a vegades una mica vergonyós, però fa molta gràcia. I sí, seguim recordant-ho.
Et sorprèn que encara avui estiguem aquí parlant d'aquest concurs, d'aquesta experiència?
Una mica poder sí, no? Perquè jo en aquella època ho veia un concurs amb les vaquilles, tot una mica molt arcaic, diríem, no? I ara ho han recuperat a la tele, variant els formats una mica, perquè òbviament no pots portar animals ni maltratar-los d'aquella manera que es maltrataven, perquè es maltrataven. I em sorprèn una mica, però bueno, crec que és un programa que molta gent li agradava, la gent reia, és un programa familiar que podia permetre als avis i als nets estar una estona junts i rient. I bueno, si s'ha canviat el format i segueix amb aquest nou format, que algun cop li he fet una ullada, està bé, que és una manera de que també la gent jove conegui aquests antics programes de quan els pares i avis d'alguns eren joves.
De fet, David, et volia preguntar, perquè ara mateix esteu en aquest parc que, si no vaig errat, porta el nom del Grand Prix, no? En homenatge, doncs, a aquesta fita històrica ja també de Tordera, però no sé si en el dia a dia del municipi en queda alguna cosa més i si en alguns moments puntuals també doncs, es fan actes o festes que recorden també aquella efemèride.
En el dia a dia, bueno, no vull dir que sí ni que no, hi ha la part de Grand Prix, que tothom, la gent que queda aquí, doncs anem a la part de Grand Prix, o sigui, ni que sigui d'anomenar-lo, doncs es va recordant, no? Sí que l'Ajuntament, com varen fer 25 anys, crec que va ser, varen fer una trobada al poble, va muntar un escenari, van pujar allà dalt, i crec que fa, no sé si va ser el mateix any o fa un any després, va venir a la Festa Major un grup musical, els Guassa, i ens varen fer pujar a dalt l'escenari alguns integrants que varen, bueno, tot això molt improvisat, van treure la bandera que devia estar a l'Ajuntament, suposo, una bandera del Grand Prix que hi ha, i van treure la bandera i van fer pujar a tothom que havia participat i que estava per allà i volia pujar a l'escenari, varen pujar-hi. I es van fent cosetes una mica improvisades, però no és una cosa que diguis, tal dia fem alguna cosa del Grand Prix. No, és molt puntual.
David, ens portes aquí aquesta samarreta groga, que és la de la que vas fer servir a la final, entenc, és la que portàveu. A part d'això, conserves alguna cosa més? Estem parlant de molts anys, no sé si la samarreta és el que conserves així com a la vitrina de records o hi ha alguna cosa més?
Mira, quan vàrem tornar al Grand Prix teníem el xandall, el pantaló de xandall, unes bambes, crec recordar, i una sudadera. Les bambes les vaig fer servir una mica per... va coincidir que vaig fer obres a casa.
Però tot això us ho va donar el programa, eh?
Sí. Tot això ens ho va donar. El blau, no sé si... no recordo ben a tenir per casa. Podia ser que sí, però de blau no conservo res. Però el groc sí que ens el van emportar. i ja t'he dic, ja va haver coses que les vaig fer servir per l'utípica, avui pinto, i clar, se m'han fet bé per la samarreta, vaig pensar, hosti, intenta guardar-la a veure si la puc observar. I de fet porto pues, tots aquests anys a casa amb un calaix guardada.
De fet, David, les proves que veiem al programa, és veritat que tu ho explicaves molt bé, doncs que s'han anat modificant i adaptant també doncs, en el context no, de cada moment, però és veritat que són proves que tu a casa, en principi, a priori, no pots assajar. Per exemple, estic pensant en la cucanya o en los troncos locos, no, per exemple, per ni dues a les més mítiques. Com us preparàveu doncs, per aquestes proves i per després anar allà, no sé si abans de la gravació del programa també us deixaven provar les proves o com era una mica la preparació, el que no es veu del programa?
El que no es veu, les proves sabíem una mica les que hi havia perquè havies pogut veure anys anteriors al concurs i moltes eren les mateixes, no? I sí que hi havia gent, hi havia, me recordo la prova que era de pujar amb una barra de fusta com una rampa, doncs aquella prova, òbviament, la feien gent que estava molt forts de braços, que feien gimnàs, que eren potents. Però després, com ho recordo, perquè quan anàvem amb l'autocar cap a Madrid, ens van repartir les proves allà una mica, a veure, qui vol fer això, qui vol fer l'altre? I va ser una mica repartint-se les proves així a voleo, saps? Pues el més atrevits o el més inconscients vàrem anar a fer la vaquilla, perquè jo vaig ser un d'ells, i bueno, altres feien altres proves, i repeties, eh? Hi havia proves que eren més conjuntes, que hi havia molts participants i podies repetir.
Va, explica'ns les proves que vas participar tu. Explica'ns primer de tot perquè ens situem com era la prova i després com et va anar.
Bé, us explico primer una cosa que ha quedat pendent de l'anterior pregunta, crec que m'explicava ahir com anava tot. O sigui, quan arribàvem a Madrid, el que fèiem era el programa. El programa fèiem un programa gravat, com si el gravessin, sense interrupcions, perquè era servia com de prova. I l'endemà fèiem el programa bo, o sigui, ja valia. I tu, bueno, recordo que els primers programes no ens anaven gaire bé, sempre sortíem a...
Ai, sembla que els hem perdut, anem a intentar recuperar aquesta connexió. Ens estaven explicant justament com va ser aquesta victòria de l'any 98 de Tordera al programa Grand Prix. Ja estàvem justament parlant amb un dels participants d'aquesta comitiva tordarenca, en David Campal, doncs que en dues ocasions van viatjar fins a Madrid, una primera doncs per participar d'aquest concurs i després també a la gran final d'aquell estiu que els va fer doncs també mereixedors d'aquesta victòria en aquest programa de Televisió Espanyola que, com us explicava al principi, el dilluns que ve, dilluns dia 25, viurà la seva gran final doncs de l'estiu. Ens explicava doncs això, les proves, com s'havien preparat, com s'havia format aquesta comitiva, com l'Ajuntament havia cercat també tots aquests esportistes del municipi que s'havien preparat i com també ell en primera persona, doncs a l'autocar, en aquell moment, doncs es va arriscar, doncs a dir va, doncs seré dels que es posaran d'aquesta baqueta, no, d'aquest petit toro per participar d'aquestes proves, i ens deia doncs això, que abans de gravar l'episodi el dia abans se'n gravava un altre de prova i que aquest justament no els hi funcionava del tot bé, però després fixeu doncs que el resultat els hi va anar molt bé i van aconseguir doncs aquesta victòria que s'ha traduït en un parc que és on estem fent avui aquesta connexió. Ara podem recuperar aquesta connexió amb l'Albert i amb el David. David, ens explicaves justament això, que aquests programes previs en els quals es gravaven abans del programa que després s'emetia per la televisió, doncs que no se us donava especialment bé i que després el que veiem a casa era segurament un resultat una miqueta més òptim. A veure si tenim aquesta conversa amb el Albert i el David per poder, si més no, saber com van arribar aquesta gran victòria final al Grand Prix, com dèiem, de l'estiu de l'any 98 amb Paloma Lago, crec, de madrina, que va exercir de madrina en aquest concurs i va padrinar també, o va amadrinar potser dir-ho millor, el programa de Televisió Espanyola amb aquesta victòria que es va traduir en un premi i que en aquest cas van invertir també doncs en aquest parc que a dia d'avui segueix tenint vigència. Ara sí, podem recuperar aquesta conversa amb l'Albert i el David. David, ens explicaves que abans del programa que es veia des de casa se'n feia un de prova i que aquest no acabava de sortir sempre com voldríeu, no?
Sí, sí, tal qual. En el nostre cas no sortia gaire bé, vull dir que va ser el que ens va ajudar a guanyar-lo, perquè poder també els altres es refiaven, no ho sé, però resulta que, bueno, el dia següent, quan es feia la gravació ja bona, doncs en aquells dies sempre ens va anar molt bé.
Escolta'm, no sé si ho tinc mal entès o si això és així, la vostra madrina va ser Paloma Lago en les dues ocasions, o només en la primera i a la final era una altra persona, o també repetia la madrina o el padrí que us toqués?
No, els padrins no repetien.
Val.
I crec que la Paloma va ser a la final.
Val.
I en el primer programa no recordo ben bé qui va ser, si t'ho dic la veritat no me'n recordo. És que el primer programa, li explicava a l'Albert una mica abans fora de micro, que clar, nosaltres en tenim molt de record perquè vàrem poder pujar a Madrid dues vegades, vale? I a més perquè vàrem guanyar. Segurament si haguéssim perdut, bueno, sí, haguéssim anat a Gran Prix i moltes coses haguessin quedat oblidades, no? Però el fet de poder tornar a la final i recuperar-la i poder veure el vídeo, pues clar, ho tens tot molt, molt més recent. Però del primer programa sí que recordo coses, però no tantes com així és la final, que la tenim molt, molt viscuda i molt present.
Et deia abans, David, jo he recuperat el vídeo de la final i he vist el vídeo on surts tu, explica'ns a l'audiència quina prova vas participar i com te vas preparar per aquesta prova, perquè d'unidor.
Bueno, la prova vaig sortir de la primera prova, que era la de la vaquilla, i a mi, bueno, me tenien vestit com de bajamaia, vestit d'abella, i tenia un arnès amb una lluna politja a sobre de la plaça, i des de fora de la plaça hi havia quatre companys que van podien o estirar amunt o deixar caure dintre la plaça. I el que havíem de fer, ells no tenien que aixecar, però jo agafar des d'un com un panal de flors que hi havia, agafar flors, deixar-me caure a terra i enganxar-les en un altre panal, de panal de flors, amb la vaca per allà mig. I clar, això havies de jugar amb la vaca, t'havies d'enrefiar de quan te baixaven, quan te pujaven, i va ser una mica, bueno, divertit i caòtic i acollonant una mica a la vegada, perquè les vaquilles semblen una cosa, però quan les veus allà en directe i en aquella època, bueno, sortien molt empipades a la plaça.
Hi ha una imatge que se't veu a tu, que se't veu la vaquilla cap a tu i que tu vas dir als companys, pugeu-me cap amunt perquè aquesta se m'emporta per davant.
Sí, aquesta imatge la recordo com si fos allà. La veig al vídeo i encara me n'enric perquè, bueno, venia la vaquilla i, bueno, la veritat que feien impressió i fotien mal, si t'enganxaven el cop era molt fort.
Escolta'm, David, per acabar, és veritat que ara molts concursos o realities de televisió estan fent, doncs, edicions All Stars, no?, amb les estrelles de totes les edicions, els guanyadors, guanyadores de totes les edicions. Tu creus que si Televisió Espanyola i el Gran Prix ara, doncs, oferissin fer, doncs, una edició, un estiu o en qualsevol altre moment de l'any amb guanyadors dels diferents anys, hi hauria prou gruja a Tordera perquè us animéssiu a participar-hi o què?
Jo crec que a Tordera sí, perquè sí, jo que segueixo fent esport i veig una mica la gent que vam estar, n'hi ha molts que estem en forma, tot i tenir 50 i passats, 50 estem en forma, crec que estem en forma. I crec que estaria divertit.
Doncs
m'estaria greu que la gent jove d'ara no pogués disfrutar això, perquè és una experiència de vida.
Doncs avui hem conegut aquesta història i hem recordat aquesta victòria també de Tordera al Gran Prix, al parc justament que porta aquest mateix nom. David, Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Adéu.
Adéu,
moltes gràcies.
Sintonitza Obert per Vacances.
Les darreres dècades la rumba catalana ha rebut una nova empenta amb grups tan emblemàtics com Los Manolos o els Estopa. El Rumberos del Ventilador d'avui, el Xavi Collado, afina amb ells el ventilador, el segell més característic de la rumba catalana. Aquest podcast amb els protagonistes de la història de la rumba catalana que podeu trobar també en format documental a la xarxa Més.
Amb el so del ventilador, amb el so del ventilador. Una historia de rumba que dona la volta al món. Que dona la volta al món.
Rogeli i Joan Herrero, Los Manolos, ens expliquen què és la rumba catalana.
És la nostra música pop d'aquí de Catalunya. És la nostra música popular d'aquí. És una barreja d'influències, d'anades i vingudes del Carib, junt amb el flamenc, i com deia el Paret, també amb un toque de rock and roll. I què és la rumba catalana? És festa, vitalitat, alegria, passar-s'ho bé, en moments que tots tenim, que millor no arribem a final de mes, o tenim problemes. I és la gran diferència amb la rumba flamenca, és la temàtica de les lletres, que són sempre desenfadades, de festa, també en temes d'amor. I la diferència amb la rumba flamenca és més marginal, les lletres de, que sigui el talego, que sigui la droga i tal. Aquesta és la gran, allò grosso modo que seria la rumba catalana.
La rumba catalana, també subscric una mica d'aquell Joan, és música urbana, ara que es parla tant de músiques urbanes, és música urbana, perquè de fet neix a ciutat, i a la ciutat és on es troba la gent, perquè les persones som nòmades, encara que pensem que no som nòmades. Aleshores, doncs, el lloc de trobades dels nòmades són les ciutats, i llavors aquesta barreja de motxilles i de bagatges varis són els que es donen lloc a músiques populars, com és la rumba catalana, que és la música popular, la música de casa. Aleshores, com deia el Paret, que deia que la rumba catalana és rock and roll i mambo, rock and roll, mambo, i en el cas nostre, doncs, que a casa hem escoltat Coppola, Antonio Machín, hem escoltat Gardel, hem escoltat totes les músiques, els Beatles, Elvis, doncs, la música és barreja, sempre. Vull dir, no hi ha puresa en res, tota la música és barreja. I la rumba catalana, si es pot definir com un element gastronòmic, seria com una escudella barrejada, on tot, quan es posa a bullir, queda boníssim. I hi ha un concepte que és important, que la rumba catalana és elegància. Musicalment, és un 4x4.
Exacte.
Llavors, vull dir, diuen que, en essència, els que hi eren o els que en saben, diuen que la rumba catalana és un pal menor o popular del flamenc, que té certa relació amb el que serien els tangos, sembla ser. Aleshores, com que és un ritme popular del seu 4x4, bàsicament la gràcia de la rumba catalana o la seva singularitat va ser que quan es va començar a tocar, es va passar de tocar més o menys flamenc a fer-ho més popular, i aleshores doncs, era un ritme que se'n diu el ritme del ventilador, que, com explicava el Gato Pérez, junta l'harmonia i la percussió. Vull dir que amb una sola guitarra pots fer ritme i pots fer harmonia. I el 4x4 és una cosa que ve, doncs, fins. Això seria el ritme del ventilador, que és el que defineix una mica, a nivell harmònic i rítmic, la rumba catalana. Després, evidentment, la gent de sempre diuen les palmes, que són fonamentals, i les veus. Però això, com tot, evoluciona. I llavors, com explicava, quan deia abans, el ser una música urbana està oberta i és necessari que hi hagi barreges i fusió de molts tipus. Aleshores, si es considera que la rumba és un gènere que és gran, que ha de ser reconegut per tothom, doncs ha de tenir moltes variants i moltes variables perquè tothom es pugui agafar el tipus de rumba que li agrada. Hi ha gent que li agradarà més una rumba més ortodoxa o més antiga, per dir-ho així, i hi ha gent que li agradarà una rumba que estigui barrejada amb bossa nova, o amb funky, o amb blues, o altres gèneres. Però, en principi, sentar càtedra de què és rumba catalana, home, si es fa aquí, evidentment, doncs, evidentment és rumba catalana. Fora d'aquí també es pot fer? Sí, evidentment. Que sàpiguen que amb aquest reconec del món es fa aquesta música barrejada de tantes i tantes coses. La música es barreja, la rumba es barreja, carajillo i ron cremat.
Escudella i putxero
venen junts de la mà.
Si camines per les rambles,
troba gent d'aquí i d'allà. Amb històries saboroses
que junts podem celebrar.
Màgiques nits de festa, doncs
s'ha estrellat.
A la llum de la lluna.
A la vora de la mar.
Estopa ens explica què és la rumba catalana i què és el ventilador.
Suena el rum, rum de mi mundo.
La palma va taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca i la guitarra va txaca-punca-txaca-punca-txaca, el ventilador.
Recachica-recachica.
I no tiene por qué ser cantada en catalán. Es más un sonido que un idioma, ¿no?
Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaño, que tal...
A nosotros nos gusta, pues eso... Desde el punky más punky de la banda trapera del río Cortatu y
la polla récord,
Extremoduro, Distorsión, Scorbuto, Me cago en Dios y toda esta gente.
Pasando por todos los cantautores.
Pasando por desde Víctor Manuel,
Sabina,
Jara,
Serrat,
Ismael Serrano,
Pablo Milanés,
Silvio. Entonces, pues, es, no sé, una mezcla muy loca, yo creo.
Hay pistola que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Viento.
El señor de la compañía, le teníamos hecho un lío, no sabía cómo vendernos, no sabía si vendernos como rumberos, si vendernos como rockeros, si vendernos como poperos, si éramos bastante inclasificables
y nos gustaba,
incatalogables. Y la verdad es que nos gustaba eso, que les costara saber dónde estábamos nosotros. Y empezó con un cha-cha-cha la cosa.
Me hace gracia cuando la gente dice que nosotros hacemos otras canciones iguales, joder. Que nos cuentan los matices. Escúchate los matices.
Claro, por ejemplo, empezamos con Suma y Sigue, que fue nuestro primer single.
Es un cha-cha-cha.
Es un cha-cha-cha.
Luego,
sí que es verdad que lo está un poquito aflamencadito.
Todo está aflamencadito.
Y una vez soñé que estaba en un casino, que gané un millón y que iba de camino de burlarme a una rubia potente que me apoyaba. Su pecho despampanante mientras yo ganaba, ganaba y ganaba y ganaba y gané mucha pasta más con mi rubia del brazo. Y jurando a las tragaperras me agenció otro pilazo. Suma y sigue, sube, sale la pasta.
Luego por la reja de tu falla es una rumba catalana, al uso. La de Cacho a Cacho era un rock, pero un rock. Rock 1A.
Como Camarón también.
Como Camarón también. Luego hay otras canciones más lentas, tan solo.
El del medio de los chichos. También fue.
Y todos los discos han sido así. O sea, no hemos hecho, yo creo que dos canciones en el mismo disco iguales. Nunca hemos hecho una parecida a Tu Calorro. Nunca hemos hecho una parecida al del medio de los chichos, ni a la raja de tu falda.
Ni lo hemos pensado a la hora de componer. Vamos a hacer un arroyo este que está a gusto mucho. Jamás.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías. Letras callejeras buscan canciones normales. Versos con sentido, como se cruzan dos vías. Frases
tal. Uneguem d'on surt el nom d'Estopa.
Queremos que fuera contundente, como Ketama, Molotov. Y de repente salió Estopa.
Caliente, caliente.
Que era una palabra que nos venía acompañando en nuestros ratos de la fábrica, que era cuando nuestro encargado,
El Queco,
uno el jefe de ahí del grupo, nos decía, venga, dale esto para el arroz.
Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra.
Tu pecho es el veneno.
Per dos quarts d'onze del matí a l'Obert per Vacances i ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer. Bon dia de nou, on pares?
Bon dia, Manel. Mira, estem, perquè sí. Moment, acompanyats amb voltats de boira de mateix,
Uh-huh.
Això és una pista,
Boira.
Boira, sí,
uh-huh.
Sí.
Molt bé.
Mira quin so, sents el so?
El sento.
Una mica de misteri, no? Un lloc bucòlic, són llocs bucòlics que la gent hi va pensar, que els que hi van són una mica ermitans, vull dir, sí.
Val, doncs boira, aquest so, són pistes, recorda'ns quines tres opcions ens havia sonat avui.
Doncs mira, avui eren la primera sirenes i altres criatures, evidentment del mar, la segona fars i balisses, i la tercera, també del mar, doncs llobarros i seitons. Per tant, ara, què diuen els oients que
doncs
tenim
mira,
per aquí a vora?
Doncs mira, t'haig de dir que els oients, al 100%, és a dir, tots i totes els que han votat, han dit que era la segona opció, que tenia alguna cosa a veure amb les balisses.
Doncs té a veure molt, molt amb les balisses. L'han encertat avui els oients, eh?
Molt bé.
Fars i balisses, l'exposició que podem veure aquí al moll, al tinglat del número 2 del moll de costa. Recordes que parlàvem de les pedres fa unes setmanes,
sí,
a l'altre tinglat del número 1?
Sí.
Doncs avui la cosa va de fars i balisses, però fars i balisses, aquí en tenim ara mateix davant un de 5 metres, amb llum, amb boira fins i tot, que ha fet amb les seves pròpies mans el nostre convidat, que és Josep Poblet. El podríem definir com a dissenyador, més que artista, dissenyador, perquè a més ell ja de petit ja feia molts invents, molts, i va estudiar, ara ho explicarà ell, bueno, el saludem, Josep Poblet, bon dia.
Què tal, bon dia, com esteu?
Mira, deixa'm explicar la història d'inici, perquè aquí hi ha un detonant que passa fa 7 anys a Boston, Massachusetts.
Sí, això mateix.
Perquè tu vas estudiar abans aquí empresarials, no? Sí. Bueno, explica'ns una mica.
A Barcelona. Jo vaig estudiar Economia a Barcelona i després, doncs, una sortida de treball que vaig tenir sort de poder anar a treballar als Estats Units, i estant allà un any de treballant, doncs, de temes empresarials i d'emprenedoria, doncs em vaig donar compte de que em va venir com una mica la meva infància, que jo havia fet molt aquestes coses de jugar molt amb cordes i amb motorets i coses així, i vaig pensar, hosti, si m'he de passar molts anys treballant, més val que sigui una cosa que m'agradi que no pas d'una cosa que no. Llavors, al tornar ja vaig fer com el cop de cap, vaig començar a estudiar una mica de disseny, després ja em vaig liar a treballar amb estudis de disseny fins aquí.
Pensa, Manel, que aquest far, el primer en volem quatre, però que són autèntiques virgueries, però autèntiques virgueries fetes per ell a mà, amb materials diversos. Aquí hi ha fusta, hi ha acer, hi ha alumini, hi ha llums, hi ha deflectors, hi ha motorets. Són virgueries, són autèntiques virgueries. És que ja veuràs les imatges, perquè al·lucinaràs.
Ja ara veurem.
Sol i ja també la boira.
I la boira, Josep, ara ens explicaves que ja de petit, no?, doncs feies aquestes petites creacions, aquestes petites proves, però vaja, en l'ambient més domèstic, no? Explica'ns algunes de les coses que ja de petit havies dissenyat i havies creat.
Sí, feia... No, clar, domèstic, perquè quan era petit no em contractava ningú per exposar enlloc, però els meus visitants eren els meus pares, que també ho patien una mica, suposo, i el que feia era, doncs sí, no ho sé, m'inventava coses, m'agradava molt fer trampes per animals i coses així, sense fer-los mal, evidentment. Sí. I després a casa també muntava, doncs, sistemes amb cordes. De fet, crec que la meva invenció millor va ser un ascensor, una espècie d'ascensor elevador, que pel buit de les escales de casa pujava i baixava, i no sé, el meu pare que estava baix li enviava coses i després tornava a tirar amunt, i ho vaig fer amb un motor de cotxe d'escalèstric, això. Crec que encara està per casa, això, però bueno, no sé si funciona ja.
El tema que funciona també és important, perquè quan manegues coses o manegues...
Acostumen a no funcionar, però
aquí, bueno. Aquí també hi ha prova error, perquè després explicarem el de baix, que és molt sofisticat i que gira, van girant, són diferents llums que giren sobre diferents eixos. Aquí també hi ha una part electrònica, per tant, té una seva complexitat, no?
Sí, té bastanta complexitat, i després, de fet, s'havia de fer un seguiment sempre a aquests mecanismes. La idea és que siguin el més fiable possibles, i crec que en aquest cas ho estan sent, perquè al final els fars, i la idea és, no?, són coses molt, molt resistents, són estructures molt resistents, i val la pena que el mecanisme funcioni, però sí que han d'estar doncs, ben pensats, o són mecanismes que han de ser sòlids i han d'estar ben dissenyats. La idea al final és que quan més senzill, més números tens de que funcioni bé, i quan més complex, més pot fallar. Llavors...
Mira, mentre penses la pregunta, sí, les mourem, perquè aquest primer far, el de 5 metres, que és espectacular,
Déu-n'hi-do.
És que, a més, ara està gest, és el que té la boira, té una estructura metàl·lica, i aquest far ha fet de far, no?
Sí, efectivament, va estar instal·lat en un museu de Castelló, i ha fet servei de far durant uns 3 anys en exterior, i vull dir que és un far ja, diguéssim, adult, ja ha servit, ja ha funcionat. I,
clar. Sí. De fet, Josep, ara ens explicava justament que aquest far, doncs, havia fet de far en el seu ús original, però clar, en un món dominat per la senyalització digital, quina vigència pot tenir encara la imatge d'aquests fars, no?, com a imatge també icònica del món contemporani?
Sí, totalment, és una gran pregunta. Jo crec que, de fet, d'alguna manera, clar, la meva feina com a dissenyador, o la feina que tenim una mica la gent que ens dediquem al món creatiu, és qüestionar, fer preguntes, no? O fer que l'espectador es qüestioni preguntes, i aquesta és una d'elles, sens dubte. I a més, en ocasió d'aquesta exposició, què fan uns fars tancats a dintre d'una nau? Vull dir que també és una altra pregunta, no? Però, d'alguna manera, la resposta a aquestes preguntes és, efectivament, aquests fars, actualment hi ha tecnologies molt més més modernes i digitals i segurament molt més eficients. Al final la resposta és una mica voler abocar una mica aquest romanticisme, no? Que d'alguna manera potser es perd una mica amb el món digital, no? Buscar aquest romanticisme d'aquella època en què els fars eren mecanismes o eren sistemes, arquitectures gestionades per gent doncs, que vivia allà, en la solitud, no? Una cosa molt anacrònica actualment però que té una certa bellesa, no? I que potser avui, amb tota l'eficiència i buscant el rendiment i la digitalitat, doncs, s'ha perdut una mica.
Som a l'altura del segon far, que més o menys és com l'altre, uns 4-5 metres d'alçada. Aquest és diferent, eh?
Sí, aquest és molt diferent. Aquest està fet amb fusta i, de fet, penso que la fusta potser no és el material millor per fer un far, no? Però és un material que jo hi treballo molt i vaig pensar, bueno, doncs, ja que estarà a l'interior, crec que és una bona, bueno, és una bona proposta, no? És una bona línia d'investigació fer un far amb fusta.
Anem avançant perquè se'ns acabarà el temps i no vull marxar sense explicar les virgueries, que són autèntiques virgueries d'aquí de l'últim apartat, que és el que estem entrant ara, perquè aquí hi ha tres fars més petits que els altres, però giratoris, és que no sé com explicar-ho, és que s'ha de veure.
Sí, com uns mòbils, no?
Com a mòbils. Saps els mòbils que posen damunt del llit de la canalla?
Exacte.
Que es va movent, doncs un és això, però amb llums, amb tot un sistema molt sofisticat. Aquest és el que s'ha hagut de graduar una miqueta, no?
Sí, aquests són, bueno, tècnicament són més complicats que els fars són més imponents i tenen una estructura més gran, però aquests d'aquí són més petits i tenen tota una sèrie de mecanismes que ara ho comentàvem, no? Els he volgut deixar a la vista perquè la gent, el públic, pugui entendre què està passant dintre de cadascun d'aquestes balises. Llavors, sí, són mecanismes molt pelats, perquè us imagineu, són molt pelats, no tenen tots els cables estan a la vista, o la majoria estan a la vista, i la idea és, sempre hi ha una dificultat, que és que un mòbil, com aquests que comentàvem ara, no? Que pengen damunt dels dits de les criatures, no s'hi pot posar llum o una bombeta a les puntes, perquè al final el cable s'acaba enredant i has de buscar. Llavors, aquests mecanismes solucionen això. Hi ha una part d'un mecanisme que fa com unes escombretes i tal i qual, i això el que permet és que fem un mòbil, però amb llums a les puntes, i que aquestes llums no parin de donar atoms infinitament. Uh-huh. I fan com una espècie de joc de, no sé com dir-ho, com si fos un planetari o una cosa així, no? Com d'asteroides.
Josep, és brutal, eh?
Amb sí. Això que ara ens estàs explicant, no sé si podem llegir també els teus fars com a metàfores també d'altres tipus de navegacions que no són les físiques, dels vaixells, no sé si també navegacions personals, socials o digitals que van més enllà també doncs, del llenguatge i del món mariner.
Sí, absolutament, i té una lectura en aquest sentit, sens dubte. De fet, els fars al final són una referència. Normalment ho són pels mariners, no? Però també ho poden ser per culturalment, no? Al final, això que estem fent aquí és d'alguna manera una expressió artística, una expressió de cultura, i la gent ve, no? No sé si atreta per la llum del far, però els fars al final són una senyal, una indicació en la llunyania, no? A la nit. Perquè els humans ho veiem. Per tant, és un punt segur, en realitat, un far. Ens està indicant un lloc segur, i aquest lloc segur pot ser terra, pot ser cultura, pot ser un lloc espiritual. Té moltes lectures, efectivament.
Ja per anar acabant, Josep, els visitants, que ara hi ha uns per aquí, que estan fent la ronda, què creus que s'emportaran d'aquests fars interiors i d'aquestes llums i d'aquesta també enlluernament, perquè ara a mi m'està enlluernant sí. Aquest far, eh?
No, la llum és dura, a vegades és dura, i en aquest cas d'aquí tenim aquesta peça que és bastant durilla. Es veu, entres així i pica molt directe, no? Però jo el que diria és que vaig voler fer la instal·lació o l'exposició d'una forma molt, molt immersiva, i que no és fosc, i hi ha aquesta boira i aquesta música immersiva, perquè volia que la gent s'endugués una mica la sensació, més que el fet de veure la peça i dir, val, ostres, està fet així o aixà, poder veure, doncs, tenir aquesta sensació de bueno, com si fos de nit, no? I d'aquesta cosa immersiva, misteriosa, no? Dels fars, que és una cosa com a mística, fins i tot. Per tant, aquesta era una mica la idea.
Uh-huh. Mira, Manel, jo he vingut molt de pressa sí. I ja m'he relaxat, amb l'estona que porto aquí m'he relaxat de cop, eh? És a dir, no, ara surto amb un altre esperit, d'aquí dins. Mira, al Prat de Llobregat, que teniu l'aeroport per aquí, Mar, sí. Aquesta exposició aniria molt bé per allà, eh?
Doncs mira, que es quedin també amb aquesta idea. De moment, fins al 27 de setembre es podrà veure aquesta exposició en l'emplaçament on avui s'hi ha desplaçat el Josep Sunyer. Gràcies als dos, Josep, per acompanyar-nos també i per compartir amb nosaltres, amb els oients de l'Obert per Vacances, aquesta connexió tan especial. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi
a
bé.
Vosaltres.
Adéu.
Fins demà, Manel, que vagi bé.
I ara passa passen 8 minuts a 2:15 del matí. Els Trulls és un dels restaurants més típics a la ciutat de Lleida. Els cargols són el seu plat estrella. A l'entrevista d'avui dels Fogons de l'Oest, el Rubén López de UAU Lleida Ràdio entrevista el xef del restaurant Els Trulls, Manel Uceda, i qui ens parlarà justament de cargols i ens explicarà quins són els ingredients que fa servir des d'aquesta cuina de secà.
En el marc de la sèrie Cuines de Secà de diferents restaurants destacats de les Terres de Ponent i el Pirineu, avui als estudis d'UAU Lleida Ràdio tenim el xef i propietari d'Els Trulls, Manel Uceda. El restaurant és una braseria tradicional situada al cor de Lleida, al carrer La Palma número 21, un espai autèntic amb les parets de pedra i una oferta gastronòmica on predomina la cuina catalana. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Bé, he fet una petita introducció, no?, dels Trulls per posar una mica en context els nostres oients, a la gent, però sempre és millor la veu de l'expert, no?, del propietari. Com defineixes casa teva? Quina és per tu la seva essència?
Bueno, l'essència, hem intentat mantindre sempre lo de Lleida, els caragols a la llauna i la brasa autèntica. No hi ha res més. Un local de fa 40 anys, farà ara, que hem obert, familiar, petit, acollidor. Ho intentem fer el millor possible, tocant sempre el mateix. Fent escalivada a la brasa, l'alioli, caragols a la llauna com sempre, i tocar carn a la brasa. Poca cosa més.
Treballeu amb els productes de secà, aquesta brasa, no? Quina importància li doneu al fet d'elaborar aquests plats amb els productes que serviu?
Bueno, la importància li dona la gent. Nosaltres procurem fer bo i tindre-lo d'aquí, de Lleida, producte de Lleida, i la gent és la que ho valora, i la gent és la que ho aprecia, i treballem perquè això, perquè crec que no hi ha un altre secret.
Com seleccioneu aquests productes de cara al servei, no?, que oferiu? Treballeu amb productors locals d'aquí del territori de Lleida, eh?
Tots de Lleida, productors d'aquí de Lleida, i sempre procurant tindre el gènere, el que hi ha al mercat, el millor que hi ha en aquest moment.
De quilòmetre zero, arrelat al territori, això també, sí, és important pels Trulls, no?
Sí, sí, som gent de Lleida, sí.
Ara que ha arribat ja l'estiu, ho podem notar amb el temps, força,
sí, i tant.
Com afecta a la vostra carta? Que, bueno, introduïu alguna cosa?
Nosaltres no, perquè igual que tenim la grasa, que és forta, però també fem un assortiment de torrades, fem torrades calibades, fem amanides. Llavors la gent, pues, tira més a fer amanides i caragols, pot ser que caragols i carn, que atipa més i és de més àpat.
Durant tot l'any feu
el mateix,
aquesta brasa que, sí, predomina, aquests caragols, però sí que a l'estiu noteu una mica que la gent, doncs, pot tirar més cap a aquella amanida per refrescar-se una mica, les torrades, no?
Igual que tirar més a l'aigua, i a la calor que fa, pues, a lo que es pot.
I ara que arriba l'estiu, quin és el producte que més t'agrada cuinar?
Nosaltres, el plat estrella són els caragols. Estiu i vent són els caragols, per la sortida que tenim nosaltres més.
També recomaneu molt l'allioli.
Bueno, l'allioli i l'escalivada ho fem nosaltres. Són productes estrella de tota la vida i això és el que la gent demana. La gent no aprecia.
Durant aquests mesos més calorosos, feu altres activitats, com podria ser música a la fresca o alguna espècie de maridatge?
No, nosaltres, la veritat, el local és petit, el personal són pocs i prou de feina tenim per fer el que fem.
O sigui, us senyiu al que teniu a la, sí, carta, oferiu...
Tot l'any fem el mateix servei. Abans havia activitat a l'interior, ara no fem res.
I volia preguntar també pel tipus de clientela, el tipus de públic que ve, que és més, pot ser més familiar o més...
Tenim grups. Tenim la solera de Lleida, la clientela bona de Lleida, que dic jo, que és la solera, la gent que menja caragols i ho valore, però tenim la sort de que portem molts anys i tenim molta gent de fora que ve a menjar caragols de tota part d'Espanya. És a dir, quan venen, passen per Lleida, bé sigui per anar a la costa, bé sigui per anar a la muntanya, paren a Lleida i venen a menjar caragols als Trulls. Llavors estic una clienta al migdia que és 80% gent de fora, 20% gent de Lleida. Això en fi de setmana, dels dies de cada dia i per les nits, és la gent de Lleida.
Un 80% és molt alt percentatge de gent de fora.
Sí, senyor. I a vegades que està un 100% del menjador gent de fora. Quan hi ha activitats, hi ha campionats de bàsquet...
Algun congrés...
Hi ha campionats de futbol, tennis, algun congrés... Llavors se reserven local, el local és petit... Llavors la gent de fora se reserven la taula amb bastant temps.
Sí, s'ha de reservar amb bastant antelació, perquè si no, el més probable...
Sí, de setmana sí, dissabte i diumenge a dinar sí.
D'acord. Personalment, jo quan he estat als Trulls, els caragols a la llauna són el que demano sempre per... Bueno, és obligació, no? Quin és el secret perquè surtin tan bé, Manel?
Bueno, secret no n'hi ha cap. Jo crec que és tindre el producte bo i fer-los com s'han fet tota la vida a Lleida. Al final, la gent està descontenta perquè ja no hi ha els cuiners d'abans, ni els restaurants d'abans. S'estan tancant, s'estan jubilant, els cuiners no puja gent nova... I sembla que avui en dia fer caragol sigui impossible, no és impossible. S'han de fer com sempre i punto. No hi ha res més, no hi ha secrets.
El secret igual està en fer-los amb amor, no?
Ficar el carinyo que s'hi fiqui en una casa quan és teua i quan vols que la gent marxi contenta i tractar la gent bé i no enganyar ningú, producte bo, caragol bo, de Lleida, és fàcil.
Has comentat aquesta relació, no?, que explicaves... entre que ja no hi ha les cuines d'abans, que ja no hi ha els chefs d'abans, que la gent també ho està notant, a vegades ho demanen, no?, que torni una mica la cuina d'abans, els plats tradicionals, vosaltres li doneu, no?, aquell punt d'importància a la tradició, no?
Bueno, perquè estic jo al frente, porto tota la vida al local, jo tinc tres fills i ningú dels tres segueix. Igual que jo, te podria parlar de los professionals de l'hostaleria de tota la vida, los veteranos, diguéssim, que porten molts anys, no seguís ningún fill. Me sembla que n'hi ha dos fills de tots que continuen, de tots que tenen locals d'hostaleria, de tots. Me sembla que de tots els que som a Lleida, me sembla que hi ha dos fills que continuaran a darrere, quan abans era una cosa normal. L'avi estava a la cuina, el pare estava a la barra i el fill estava fora al mostrador. Ara vas a un local, els fills no s'involucren, hem un sacrifici... Ha canviat moltes coses.
No ho veuen com una sortida, no?
No, no ho veu ningú com... Bueno, avui en dia jo crec que l'hostaleria, la gent jove és una altra filosofia. No, ha canviat tot.
I aquesta cuina de secà, que en el vostre cas doncs predomina la brasa, com la valores tu a nivell més territorial, a nivell de demarcació? Pots destacar alguns restaurants de cuina de secà?
Bueno, jo, al final... El que dic és que treballem molt perquè cada vegada som menys. Jo, si dic que recomanem a algú anar a dinar a un altre lloc, ja no sabem a on enviar-lo. Cada vegada és més difícil. Abans érem uns quants, estaven a l'Horta, quasi tots repartits, els restaurants en solera, estan tancats, s'estan traspassant, l'agafi un, l'agafi un altre. Al final no saps ni el que fan. No hi ha aquella...
Aquella empenta, no?
Aquella empenta
potser...
d'abans, la línia d'abans, de dir, aquestos sí que eren baixó, aquestos sí que eren baixó, ara no se sap, ni jo ho sé, no ho dic en broma, és a dir, jo no sé on enviar amb algú a menjar el que fa jo, m'entens? No ho sé.
Home, és una mica preocupant, no? Potser aquest
canvi... Pues sí, perquè a vegades ja no per mi, a mi passa cada cap de setmana quan fan un event o fan alguna Lleida, la gent, però on podem anar a comer? No ho sé. No lo sé. Abans enviava la gent, saps? Abans enviava la gent, però ara dius, a on els envio?
I ara, Manel, hem comentat una mica aquesta cuina de secà, la importància dels Trulls a Lleida, els orígens, la família, el que oferiu. Finalment, què li diries, Manel, a algú que vol degustar la cuina de Lleida, i sobretot...
Bueno, nosaltres som partidaris, mai a la vida hem fet propaganda... Mai a la vida li dic a ningú que vingui a casa meva. El que ve té que sàpiga a lo que ve. Nosaltres no sorprenem a ningú. Fem lo que fem. I no vull que la gent tingui expectatives de res. És a dir, a qui li agradin los caragols, que vingui, que disfrutarà de menjar caragols. El que li agradi la carn, disfrutarà de la carn a la brasa. Però donar expectatives a la gent no m'agrada ficar-ho.
Doncs Manel, és el missatge que envia en aquesta xerrada sobre la sèrie Cuines de Seca, de diferents restaurants destacats de Terres de Ponent i Pirineus. Moltes gràcies, Manel.
Gràcies a vosaltres.
ja ho sabeu, els dijous avui a partir de 2:15 de la tarda a les televisions locals és el moment de les converses Connecticut. La seva presentadora, la Jèssica del Moral, ens avança els continguts d'avui, un contingut que podeu trobar també sempre que vulgueu a la xarxa Més.
Marc Timón és un artista, un creador. I on diem artista, podríem dir músic, compositor que transita des de les sonoritats més tradicionals a l'electrònica, intèrpret i també escriptor. En un país que fes justícia al talent intern, no li caldria viatjar fora per treballar. Però quina llàstima, perquè llavors només el coneixeríem nosaltres. Sola, mira, et sents més valorat a fora que aquí, tu?
Això depèn del dia que m'ho preguntis, et diré una sí? cosa o una altra. Quan sovint penso que no em sento prou valorat aquí al país, em dic a mi mateix que no ho he de pensar així. Però si sóc molt sincer, sí, em sento més que poc valorat, això que et deia, que quan fas moltes coses molt diferents costa molt que se't prenguin seriosament, no? Yeah. I yeah. sobretot també depenent de la teva estètica, la meva estètica de vegades és èpica, de vegades és surrealista.
Cert, clar.
Crec que no entronca gaire amb el tarannà més català, que es fa de tot, clar. Però yeah. més costumista.
Yeah.
I això que vinc de la cobla i de les sardanes, però...
Però és que la cobla i les sardanes tampoc són mainstream aquí.
No, per això et dic que quan et dic que no em sento gaire valorat, em sento, com et deia al principi, no m'agrada aquest tipus de victimisme, però sí que, clar, jo amb la cobla i la sardana fa més de 20 anys que faig moltes coses que de vegades estan fent artistes actualment i que els mitjans de comunicació pinten com si fos un gran invent revolucionari modern i dius, hòstia, ho estava fotent fot 20 anys, no? Però com que no som i ni hem estat mai mainstream, els de la cobla doncs, són com els germanets petits, no? I quan ve un germanet doncs, d'un altre món més mainstream o més que la nostra cultura catalana el té com un tòtem, pam, la cobla. Mm. És un exemple quan
hi ha molts.
Quan dius
altres artistes, vols dir gent que figura als cartells de festivals, per exemple?
No, gent, però no ho deia en el mal sentit, molts d'ells són artistes que aprecio o fins i tot amb qui hem pogut treballar junts, és a dir, no és que aquests artistes s'apoderin, no, és que quan ells
és que l'atenció va
fan una, agafen la cobla i fan una cosa a nivell mediàtic, buah, és com hi ha gent que descobreix la sopa d'all i dius, no, aquesta sopa d'all ja l'havíem fet fa temps, i això és una mica el problema que crec que té el país, no, que anem, sobretot a nivell de mitjans de comunicació, sempre darrere del que sembla més modern o més
i per què creus que passa això?
Doncs passa perquè tenim un país molt i molt petit, passa també per un tema de que ens costa molt valorar allò que és nostre, perquè portem molts anys d'història, doncs, que passa el que ens passa, llavors allò... En el cas que parlàvem, que dèiem de la sardana i de tot això, de la llengua, ens costa molt i molt saber apreciar, saber valorar. Tenim la necessitat de trobar tòtems de que ens estimin, no? I d'ensenyar, veus, aquest ha fet això, Jo crec que hi ha una frase que sempre em fa gràcia, no? Que de vegades es pot parlar d'un artista, per exemple, i algú diu, però si aquest no el coneix ningú, no? O en una redacció, no? Aquest no el coneix. En lloc de partir de, ostres, quina ignorància que no coneguem algú, és més despectiu, no? Jo crec que ve una mica per aquí. Home, doncs obrim-nos i coneguem, no? Que pot ser que no valgui la pena, No estic dient que tot artista no conegut valgui la pena, però sí que aquí al país tenim una sèrie de noms i, ostres, ens costa la vida... Insisteixo, no és res en contra d'aquests noms, que amb molts hi he treballat i tenim amistat fins i tot personal. Si no és un tema que no passa res, tenim molta cultura, molta riquesa, no passa res per eixamplar.
Connecticut, els dijous a 6:45 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més.
Continuem amb la nostra agenda a l'obert per vacances. És el moment ara també de parlar amb el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, qui acumula els millors plans, Adrià Recasens. Bon dia, què ens proposes avui?
Bon dia, Manel. Doncs mira, comencem amb Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra, doncs que arrenca demà, 22 d'agost, i fins al 7 de setembre. Tenim 17 dies intensos de Festa Major, amb un total de 66 actes, que inclouen 20 activitats prèvies, 42 actes de Festa Major, i també 4 activitats complementàries. És un programa pensat per arribar a tothom i que combina la cultura popular amb una oferta musical i lúdica potent. Si et sembla, escoltem el Xavi Suárez, el regidor de Festes de l'Ajuntament de Torredembarra, que ens parla concretament sobre la presentació del disc de les músiques del Seguici com un dels actes destacats.
Aquest disc jo crec que té com a interès principal el fet de deixar palès la nostra cultura i la nostra tradició com a torrenc, no? Perquè al final són les músiques del nostre Seguici que ens han acompanyat des de fa molts anys i que ens acompanyaran durant molts anys. Per tant, documentar tot això, la veritat és que és un petit tresor que podrem tenir tots els torrencs.
El més immediat que podem anotar, per exemple, serà demà divendres a les 11 de la nit a la plaça del Castell, Remembers Jordi 80 i 90, amb aquestes festes, Manel, que ja hem comentat que ens agraden molt, eh?
Molt bé, doncs festa que ens agrada moltíssim, i de Torredembarra a Tarragona, ara anem cap a l'Escala, Girona.
Per anotar-nos al Vivendum, Maridatges d'Història i Vida a l'Escala d'aquest dissabte 23 d'agost a les 7 de la tarda, una proposta per gaudir d'Empúries i del vi durant les nits d'estiu, amb el mirall d'unes cultures que el van convertir en la sang del Mediterrani. Un viatge al capvespre amb sabó antic, el temps que els grecs i els romans, grans amants del vi, el van veure entre les seves parets.
Molt bé, i com serà aquesta activitat i quin preu té també aquesta sang del Mediterrani?
Doncs té una guia experta que ens conduirà. Els visitants doncs veuran l'esquitxada de la ruta amb les picades d'ull al passat i tres tas de vins de la Deo de l'Empordà, entre àmfores i olors de varietats ancestrals. 120 minuts de durada, una hora i uns 20 minuts, i 25 euros, ara que preguntaves el preu.
Molt bé, que inclou també aquesta entrada al jaciment. Doncs ens quedem amb aquests plans. Adrià, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I anem amb la cançó de l'estiu de l'any 92, any olímpic. Júlia, bon dia de nou.
Bon dia.
Quina cançó ens portaves tu? Aquest, Tractor Amarillo.
Tractor Amarillo.
Tractor Amarillo. Doncs jo avui contraataco amb un himne de l'amistat, també.
A veure,
que té
suprema.
També d'origen aquests Jocs Olímpics de Barcelona, que es va presentar com un dels grans himnes oficials de la cerimònia. Estic parlant d'aquest tema de Los Manolos, Amigos para Siempre. Amigos para siempre. Aquestes Olimpiades, aquesta cançó que va marcar i va ser himne de tota una generació, d'aquesta alegria compartida d'obrir-se al món, no? Catalunya, Barcelona, arreu del món, i va ser tot un himne que a dia d'avui encara recorda. Marçal CC, amb què et quedes? Amb el Tractor Amarillo o amb els Amics per Sempre?
Mira, et recompensaré que ho hagis lligat també amb els Rumberos del Ventilador i farem Amigos para Siempre.
Amigos para Siempre. Júlia,
aquí?
No pares de perdre
no,
en aquest
això
programa,
està, això s'ha guanyat.
No
jo
pares
cada
de perdre.
Cada dia entro pensant que guanyaré i surto plorant.
Doncs va, home, tampoc per tant. Va, amb aquests Amigos para Siempre acabem el programa d'avui. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Tornem demà amb un nou Obert per Vacances. Que vagi molt bé. Adéu. Ya solo sé vivir contigo. Que todo un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos.
La xarxa de comunicació local.
Tu ets part de mi, la part que em fa sentir.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Girl.
xarxa.
Notícies en xarxa.